Durant aquest mes de març hem vist imatges, ja sigui a través de xarxes o els telenotícies, de disturbis a les principals ciutats de l'illa de Còrsega, que ja sabeu que pertany a França, malgrat estar doncs, davant d'Itàlia, més a l'est, en aquest Mediterrani nostre. Tot va començar el 2 de març, quan hi van Colonna va ser ingressat d'urgència a la unitat de cures intensives arran d'una agressió en què havia estat ferit greument a la presó d'Arlé a la Provença, a prop de Marsella. L'atacant fou identificat i es deia Frank Elong AB i és un jihadista condemnat a 9 anys de presó. Colonna va ser molt mal ferit i va acabar morint aquesta setmana. L'atac, que passant una presó d'alta seguretat, on se suposa que la vigilància és extrema, va ser viscut pels corsos com una revenja de l'estat francès i per això les manifestacions i els incidents d'aquestes setmanes, el crit més habitual és «Statu francese assassino». Avui en volem parlar de Còrsega i del que hi està passant i ho volem fer amb en Marcela Farinelli. Ell és historiador i traductor algarès que viu a Barcelona des del 2006. Ell és doctor per la Universitat Pompeu Fabra i ha treballat com a investigador postdoctoral a la Universitat di Corsica Pasquale Paoli. Em coneix bé, en aquest cas, la situació a Còrsega. De fet, la seva tesi doctoral és sobre nació i nacionalismes a Còrsega i Sardenya, i tot el 2019 va treballar a la Universitat de Còrsega. Actualment, en Marcel, com dèiem, està a Barcelona i treballa en el CIEE de Barcelona, en un centre d'estudis internacionals per a estudiants internacionals. Molt bon dia, Marcel.
Molt bon dia, bon dia. Gràcies. Com esteu?
Molt bé, gràcies aquest matí per acompanyar-nos a la gent de Formentera i a Eivissa. Per cert, un dels illots més emblemàtics d'aquí, del nostre mar, d'aquest estret entre Eivissa i Formentera, es Vedrà, també va ser objecte d'un estudi teu. Al final et preguntaré per això. Però abans m'anam a Còrsega. Anem a pams. Qui era Ivan Colonna?
Bé, Ivan Colonna era un militant històric del moviment nacionalista cors, independentista, i havia nascut al 1960. Diguem que no era una figura política de primera fila, però com a militant era ben conegut, sobretot la família era molt coneguda, penseu que pot semblar gran Còrsega, però estem parlant d'un 200.000 habitants, vull dir, que entre aquest més o menys ambient de polític, una mica tots se coneixen. Era també un militant radical, sabeu que Còrsega ha tingut des dels anys 70 una guerra, diguem, de baixa intensitat entre moviments independentistes, el Front de Liberació Nacionalista de Còrsega i l'estat francès, i ell, diguem, ha tingut algun rol dintre d'aquesta confrontació.
De fet, això em dona peu a dues preguntes. Per una banda, guerra de baixa intensitat, per alguns doncs, s'ha titllada de terrorisme, i per alguns altres, doncs, diríem, d'això, no? De lluita armada, no? En qualsevol cas, quina és la situació actual a Còrsega? Hem vist l'eclosió de moviment centrífugs a diverses regions d'Europa. Hem vist doncs, l'eclosió del nacionalisme a Escòcia, hem vist també doncs, la situació a l'Ulster, hem vist a Catalunya també l'independentisme els últims 10 anys. Quina és la situació a Còrsega?
Bé, la situació a Còrsega a partir del 2014, penseu che il nazionalismo cors, che sta dividito in un settore autonomista e in un settore més indipendentista, sta governando quella che è l'autonomia, perché Còrsega ha un statuto autonomico particolare, e alle ultime elezioni questa coalizione ha ottenuto il 56% dels votos. Quindi è in una fase in cui, desde il 2014, e quan també la lluita armada oficialment estanca, hi ha tot un procés de negociació des del govern, des de part de Còrsega, volen pràcticament obtenir un ampliament, un gran ampliament d'aquella que és la seva autonomia. I en el mig de tota aquesta negociació, que és molt llarga, molt, molt complexa, ha arribat la mort violenta di Ivan Colonna i el saldarulls i la reacció spontanea della società corsa. È un momento importante, eh? Avranno conseguenze per ciò che è passato. E, di fatto, anche l'estate francese, il primo ministro Castex, sta intentando fare alcuna concessione, molto mo petita, però vedremo che passerà.
Anem abans. Ivan Colonna, mos n'has parlat, estava a la presó acusat
Sí.
de fer, acusat, diríem, dins d'aquesta guerra de baixa intensitat, dins d'aquesta lluita armada, dins d'aquest terrorisme que va haver-hi a Còrsega durant, sobretot dels anys 80, 90, doncs d'estar darrere, de ser l'executor, potser, de la mort més mediàtica i de més alt nivell, per dir-ho d'alguna manera, a mans de l'independentisme cors, que va ser la d'un prefecte francès, la màxima
D'un
figura,
prefecte.
la màxima figura, diríem, institucional francesa a l'illa.
Sì, pensem che allò che è definito guerra di bassa intensità non verrà del terrorismo perché è molt politizzato, però questa lluita armata, se vuole fare una comparazione nell'ambito di game spagnolo, è molto differente dalla situazione che si è vissuta nel Paese Basco. Si trattava molto più di una violenza diretta a simboli dell'Stato. Sì che gli hanno avuto vittime, ovviamente, però soprattutto era un attacco simbolico, non una guerra a morte, come è passata nella situazione basca. L'assassinato del prefetto di Rignac, ciò va passare nel 1998, e va essere sì, praticamente l'amor mes. Clamorosa, més important, dir, la vittima més important che s'ha fet durant aquesta guerra. Diguem. Llavors sì, aquell va ser un moment che ha fet un xoc en la societat corsa. I per una banda ha suscitat també la reacció de l'estat francès.
Ivan Colonna sempre va negar que ell hagués matat el prefecte Iñak, però en qualsevol cas va ser acusat per altres militants, tres militants que el van apuntar a ell.
Sì, la questione molto problematica è come si è arrivato ad accusare Ivan Colonna di questo assassinato. E lui sempre ha mantenuto che il militante nazionalista, indipendentista, non ha negato la sua militanza, però sempre ha negato di essere l'autore materiale della morte del prefetto Rignac. È stato accusato per una serie di persone. L'accusazione si basa su testimoni d'altri militanti, sì, che supposatamente sapevano o formavano parte del comando. Però anche il processo ha avuto diversi problemi. Molti hanno detto che il processo non ha garantito l'equità del processo. È stato un problema. E anche potremmo parlare del prefetto che va a seguire Rignac, il suo successore, che va a utilizzare tutta una serie di mezzi non precisamente legali per ottenere le informazioni, per poter fare le arrestazioni, e da presto arriva a accusare Colonna, e anche per risolvere altri problemi connessi al mondo indipendentista.
Què sabem de la mort d'Ivan Colonna? Perquè, clar, en un principi la versió oficial o periodística diu que, en fi, que un altre pres doncs, el va apallissar i el va escanyar. Però, en canvi, en aquest cas, els aldarulls a Còrsega apunten directament a l'estat francès.
Sì, perché desde il principio, desde la sua arrestazione, il processo, sempre la società corsa ha sentito come vi sia una grande ingiustizia al voltant del processo, la detenzione e tutta la questione dell'affare Colonna. E al momento della sua morte, sì, è stato interpretato come, bene, per alcuni, come un assassino di Stato. Però Jo seria molt més partidari de que l'Estat és responsable d'aquesta mort, l'Estat francès, perquè Ivan Colonna, com altres presos polítics corsos, tenien dret i havien demanat de ser moguts a una presó a l'illa, mentre ells estaven al continent francès. Llavors, sempre se li ha negat aquest que és un dret que tenen, i llavors per això també moltes persones estan parlant de l'estat francès assassí, que, com es dit, és el motto, que el lema que es veu ara en les manifestacions a Iaccio i a les altres ciutats. Sí, no diria que és l'estat francès que ha matat directament Colonna, però és responsable perquè si hagués estat en una presó a Còrsega no hagués estat en contacte amb un jihadista i llavors no s'hagués arribat en aquest punt, diguem.
Aquesta figura jurídica que es coneix com a còmplice necessari, no?
Sí. Sí, de fet, també s'han de fer moltes investigacions, és a dir, ara està tot molt obert, però sembla ser que sigui una tràgica casualitat i hi ha els responsables que són el sistema judicial francès.
Mos ha sorprès que Emmanuel Macron ha reaccionat ràpidament a aquest fet, que si fos, si se circumscrivís exclusivament a una qüestió penitenciària i a una qüestió d'una baralla entre dos, no seria política, però Macron ha respost amb, en aquest cas, amb respostes polítiques, dient doncs que suggeria o oferia, en aquest cas, autonomia a Còrsega, però tu mos comentes que Còrsega ja té autonomia.
Sí, el fet que Còrsega té autonomia des del 1981, però ha tingut moltes reformes d'aquesta autonomia. I sembla ser que cada elecció presidencial, cada elecció important, hi hagi una nova proposta d'autonomia i és una cosa che interessa als francesi, sia Macron in aquel momento, per questioni elettorali. Mira, va avere una riforma al 82, al 91, entre il 98 e il 2002, e ora stiamo in un altro momento di negoziazione per ottenere un'altra riforma. Chi è il problema del discorso? A parte di chi vuole la indipendenza della Iglia, è ottenere se considerate un territorio ultramarino, quindi può essere riconosciuto com un poble diferent d'aquell francès. I llavors poder adaptar lleis franceses o tenir un poder legislatiu que és el que no tenen a Còrsega, sobretot per limitar, per exemple, la presència de segones cases o poder tenir una educació, com se diuen aquí, blindada amb la llengua corsa. E és això l'objectiu del discorso, Sara. Macron, sì, ha fet una risposta molt rapida, però non se Sì, després tutto ciò arriverà a una real riforma dell'autonomia, che è una questione elettorale in gran parte. E già passato in altre elezioni, candidati che promettono alcune cose, e després non guagnano le elezioni, quindi queste promesse già non si fanno realtà. Questo gioco entre Corsica e il continente. Oferir més autonomia nella speranza di tenir més vots és un joc que dura des dels anys 80.
En aquest cas, tots coneixem que l'estat francès és un dels més centralistes d'Europa, malgrat doncs, que té regions amb llengua pròpia. Van haver-hi doncs, certs moviments independentistes, sobretot doncs, el País Basc francès, el que es coneix com a Iparralde, molt a rebuf del que passava doncs, a l'estat espanyol, també a Bretanya una miqueta, a la Catalunya Nord pràcticament zero, però sí que l'estat francès sí que pareix que es torna més susceptible, més sensible a les demandes, sobretot lingüístiques, d'aquestes regions. Però també hem vist paral·lelament que els territoris ultramar, per exemple, Nova Caledònia, malgrat la guerra bruta de França, es permet un referèndum d'independència. Còrsega ens dius que vol ser tractat com un territori d'ultramar. Està sobre la taula un referèndum d'independència algun dia, Còrsega? Què diuen, en aquest cas, els estudis d'opinió? La gent ja està d'acord a Còrsega sobre sobre un hipotètic referèndum d'autodeterminació?
Bé, precisament els corsos miren molt la Nova Caledònia, la Polinèsia Francesa, i voldrien unes solucions similars. Llavors, el sentiment, ara no sabria dir si hi ha un'enquesta d'opinió i quin percentatge de popolació voldria un referèndum d'independència, però il 56% dell'elettorato è a favore di una grande autonomia o una indipendenza. Si spera un referendum, e sì e no, perché in vis come a Nuova Caledonia il referendum sì, si è consigliato, però non hanno ottenuto una maggioria per la indipendenza. E anche è vero che hanno mirato molto la situazione catalana. Llavors tenen ben a la ment el que ha passat el 2017 a Catalunya. Llavors, jo crec que estan també explorant la possibilitat d'obtenir concessions abans de fer un referèndum. Però està tot movent. Jo crec que el que ha passat en aquestes setmanes tindrà conseqüències i en el futur sabrem una mica més per on va l'evolució de l'autonomia corsa. Però han mirat molt l'exemple català i, per la seva banda, a Nova Caledònia i a la Polinèsia.
Clar, nosaltres estem a una illa petita, tenim la ràdio a Formentera, i Còrsega és com el doble de Mallorca, per tant, és una illa molt grossa, però tot i així, amb molt poca població disseminada, no? Tu ens ho explicaves
Sí.
abans, només amb poc més de 300.000 habitants. De què viu la gent a Còrsega, amb aquests 340.000 habitants que té aproximadament Còrsega? És el turisme? De què s'hi viu?
Beh, il turismo gioca un fattore importante, come nel caso vostro, come nel caso di Sardegna. Il turismo è una fonte d'ingresso, soprattutto per chi vive alla costa, mentre
Alla costa
naturalmente
italiana
all'interno.
o francese? Ah, no, per la costa Corsica,
Ah,
només.
no, de Corsica,
I
sì.
el visitant és majoritàriament francès, italià?
Hi ha molts italians perquè la connessió amb Toscana és molt forta, francesos ovviament, però Corsica è molt sempre stimata per els alemanys che desde, bueno, con Mallorca per esempio, però che desde anni 60 frequentano l'Iglia. E l'attività molt importante è che molta gente després lavora nell'amministrazione pubblica. Doncs funzionaris, eccetera, sì, è una fonte d'ingresso, soprattutto in una città come Ajaccio, che è la capitale, ovviamente ha molto amministrativo. E l'attività produttiva dell'Iglia, beh, naturalmente all'interno teniamo molta ramaderia, soprattutto in zone di montagna. Corsica ha delle montagne che passano i 2.000 metri. Llavors tenim per una banda tota un'attività ramadera che è molt més semblant a quella dels Alps o dels Pirineus che no a quella per esempio di Sardegna e també questa è una zona turistica importante, il centro corte che després è il centro anche dell'attività politica indipendentista e anche un centro turistico che è all'estio, molta gente che va lì per vedere le montagne si fa camminadas all'interno. Turisme è molto importante, sì. Non hanno produzioni industriali importanti a Corsica.
Molt bé, tu dius que hi haurà conseqüències. Quin és l'estat d'ànim ara mateix a Còrsega? Segur que hi tens contactes. Els aldarulls pareix que han baixat d'intensitat, però els partits polítics, fins i tot els moderats, els autonomistes, com s'han pronunciat?
Beh, prima di tutto, sì, la situazione ora si è calmata una mica, però per esempio, ara dicevo che il liceo, diciamo, le scuole, ancora stanno, soprattutto alla capitale, stanno bloccate, sì, che se gli studenti, parlando di studenti di minore d'età, stanno abbastanza ancora in attività. E c'è avuto preoccupazione, naturalmente, perché è un momento anche di crisi econòmica e problemes de abastiment existeixen a Còrsega, com a Sardenya, com suposo per vosaltres. Llavors hi ha hagut un moment de preocupació en intentar calmar la situació, sobretot per permetre també l'arribada més fàcilment d'embarcacions, etc. I des d'un punt de vista, diguem, de l'establishment polític ha sigut molt tocat per aquesta mort i per les reaccions. Sobretot, per exemple, el president de Còrsega, que ha sigut l'avocat d'Ivan Colonna durant l'últim procés, ha condemnat l'estat francès, el fet de no haver acceptat aquest dret de ser detingut en la seva illa i no al continent, però també ha dit clarament que no és un homicidi d'estat, que no és l'estat francès que ha pagat el que després ho ha matat, perquè també hi havia aquesta sensació en molts demostrants. O sigui, ha intentat també de calmar els ànims. Llavors, sí, ara la situació és una mica més tranquil·la, però jo m'espero a les respostes, diguem, que arribaran, o propostes que arribaran des del govern central. Ja han fet una concessió, que és deixar que tornin a Còrsega uns presos polítics que són també, diguem, part del comando que hauria matat el prefecte d'Erignac. Llavors, en aquests dies, tornaran alguns presoners polítics, tornaran a la illa i potser es calmarà una mica la situació. Però la gran proposta serà veure què ofereix l'estat francès en termes de més poders, més autonomia al govern cors.
Estem parlant amb en Marcel Farinelli, ell és un historiador i traductor algarès, doctor per la Universitat Pompeu Fabra, professor universitari i en aquest cas expert en Còrsega i Sardenya. Ja per acabar, Marcel, escolta, m'ho recomanes visitar Còrsega? M'ho dius doncs, que hi ha les muntanyes...
Sí.
És polit, eh?
Sí. Sí, i és fantàstica. Vull dir, tens unes platges que seran més o menys com les platges que podeu tenir a Formentera.
Segur, no? va. No mos ho creiem,
però...
això.
Bé, clar que seran millors les de Formentera. Però tenir unes muntanyes de 2.000 i pico metres que potser que no tenim a Formentera, segur que no tenim nen.
No, això no, aquí no, aquí no
a
tenim.
A Sardenya.
I és car, és barat?
Bé, no, sí, és car. És car com França, perquè és estat francès, i amb el fet de la insularitat, naturalment, els preus són també més alts que en França. Sí, no és molt econòmic anar allà, però és fantàstic, sobretot perquè és una illa que té molta poca densitat poblativa. Doncs és molt, molt, molt fascinant. Té un entorn natural fantàstic.
Molt bé. Molt sintèticament, deixa'm preguntar-te una altra qüestió.
Sí.
Diríem l'emblema que apareix a la bandera a Còrsega i també a la Sardenya, que és aquest negre, aquest moro, amb una cinta blanca al cap. Hi ha gent de vegades que pensa, però això, què hi apareix aquí? Quin símbol és?
Bé, l'origen és la creu del Coraç, que és una simbologia aragonesa, perquè tot Còrsega i Sardenya formava part de la Corona d'Aragó,
un
regne de Còrsega i Sardenya. Doncs el símbol al principi eren aquests quatre caps de moros que, en teoria, era per... es va fer després una batalla amb els musulmans durant la, diguem així, reconquista. Però sí, clar, avui en dia això pot semblar una ofensa, alguna cosa que no sigui molt, molt políticament correcta, però si us fixeu en la bandera corsa, la benda que té al cap no li tapa els ulls, està sobre dels ulls. I quan Còrsega va intentar fer-se independent, si no parlo del 1800, i fer un estat independent, van utilitzar aquest emblema, aquesta imatge, amb la vena sobre els ulls per dir que ells s'havien tret la vena dels ulls i era un símbol de llibertat en el principi. clar, avui potser hi ha males interpretacions, però l'origen, diguem, era aquell, ja sí.
Escolta, Marcel, tu vas aprendre a parlar català a l'Alguer familiarment, o el vas aprendre a l'escola, o el vas aprendre quan ja vas venir a Barcelona, quan ja vas anar a Barcelona?
Bé, un poc i un poc. A casa no es parlava molt a casa, però alguns veïns sí que el parlaven, però bé, és quan he vingut aquí a Barcelona que realment he après sobretot a escriure, cosa que no es pot aprendre, vull dir que no havia après a l'Alguer. Un poc i un poc, sí, és una mica d'amics i una mica de voluntat pròpia.
Molt bé. Escolta, i de quin equip hem de ser? Del Bàstia o de la Jaixo?
Ah, jo sóc un d'aquells que no té res
de futbol. Ah, d'acord, d'acord.
Però el més popular de tot és el Bàstia, sí? Mm-hmm. O el Bastia, sí. Mm-hmm. Hi ha moltes pronunciacions, si és Bastia, Bastià o Bàstia, però sí, crec que és el més popular entre el moviment nacionalista. Sí.
D'acord. Escolta, i ara sí, et pregunto per Esvedrà. Com vas acabar escrivint sobre Esvedrà? No sé si has estat, no sé si has estat a Eivissa, si...
Sí.
I a Formentera hi has estat, també?
No, mira, a Formentera no.
És que es veu molt més polit, des de Formentera Esvedrà que no pas des d'Eivissa. El relleu és més maco des de Formentera, això és així. O sigui, perquè m'ho esperejo com un cap de cocodril des de Formentera.
Sí.
De quin interès?
Si tens alguna foto, és...
Sí. Quin és el teu interès en Esvedrà?
És una casualitat, en gran part. És una proposta que m'ha fet un amic, un col·lega que s'ocupa d'estudis insulars, que és una mica la meva especialitat. Ell és d'australià. Llavors buscava algú que també pogués parlar, llegir català i per fer un article sobre Esvedrà. Quin és el sentit de l'article? Bé, jo m'he ocupat més de la part històrica. Jo he pogut escriure la història d'una illa que, en principi, és no habitada. Però la importància d'Esvedrà és fer la seva imatge simbòlica, la seva potència com símbol per diversos moviments culturals. Per exemple, ara, tot el moviment New Age ha trobat una inspiració en llocs naturals com, per exemple, Esvedrà. I és un lloc molt místic, si volem. Jo he estat allà i he vist Esvedrà fa molts anys. Bé, no he estat en l'illa, he estat just davant de l'illa, però encara no coneixia tota aquesta dimensió simbòlica del lloc. També perquè era molt jove, jo era dels primers anys que vivia aquí a Barcelona, llavors no, sabia molt poc de l'arxipèlag de les Balears.
Molt bé. Marcel, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí aquí, a la gent de Formentera i a Eivissa, i res, doncs estem en contacte.
Sí. M'agrada molt aquesta idea de participar en una ràdio que justament ve d'una illa.
I tant, una ràdio pública.
Encantat.
La ràdio d'aquí. Gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, moltes, moltes gràcies. I quan voleu, ja estic aquí.
Perfecte.